COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 8 de maig, el dia en què sabem que una dona de 28 anys ha atropellat mortalment dos ciclistes, era aquest diumenge, entre Oliva i Dènia, i hi ha tres ciclistes més ferits greus. Ella va donar positiu al control de drogues i d'alcohol, però atenció, perquè fa només 72 hores la mateixa història es vivia a Miami Platja. Un home va atropellar divendres un ciclista de 79 anys que va morir per les ferides i el conductor va donar positiu al test de drogues. Més enllà, evidentment, de reclamar fermament que s'endureixin d'una vegada les penes per aquests atropellaments, parem un minut a pensar com moltes persones, més de les que creiem, es posen al volant. Després ens queixem quan hi ha controls, quan realment potser en farien falta encara uns quants més. Més controls i càstigs més severs. Està clar que alguns de sentit comú van molt curts i van massa llargs de drogues i de beguda. Com cada dia, definitivament, hi hem de posar una mica de música tot plegat. Avui, 8 de maig, fa 51 anys, ella, Marta Sánchez. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, parlarem d'emprenedoria i avui d'una hamburgueseria gourmet que acaba d'obrir portes a la ciutat de Tarragona, és la capital. Avui coneixerem la seva història. Farem també el cafè dels dilluns, el farem amb el director artístic del Trapezi, que arrenca aquest dijous, i a partir de la una, economia pràctica amb el Jordi Andreu. També Sibarita i a la carta de vins del programa tindrem els del celler Coma d'en Bonet. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Charo Toribio, bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Tarragona, cel poc nuvolat, amb alguns núvols alts i núvols baixos al litoral en aquesta primera meitat del dia. Les temperatures es mantenen sense canvis importants. Arribem a màximes de 21 graus a Tarragona, 22 al Vendrell, 23 a Reus, 27 a Gandesa i 28 a Tortosa. El vent bufa variable, fluix, amb brises al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Hi ha un detingut a Salou dins una operació contra el terrorisme jihadista. En el mateix operatiu, la Policia Nacional ha detingut dues persones més, una altra a Badalona i a Tànger. Tots tres estan acusats d'integració a una cèl·lula adscrita al Daesh. Segons la policia, tenien intenció de desplaçar-se a les zones de conflicte i morir com a màrtirs. L'operació continua oberta a aquesta hora i està supervisada per l'Audiència Nacional. Des de juny de 2015, quan es va elevar el nivell 4 d'alerta antiterrorista, s'ha detingut ja a Espanya 162 persones. Ruth Guerrero.
Els arrestats feien tasques de captació, adoctrinament i reclutament per al Daesh a través de contactes personals, però també a través de xarxes socials per compartir vídeos i fotografies incitant a la lluita armada i a la comissió d'atemptats suïcides. Van rebre instruccions sobre formació militar i feien entrenaments en tècniques de boxa i lluita cos a cos. A més, també captaven altres persones per la lluita. Un d'ells va arribar arribar a persuadir la seva parella per tal que es desplacés a Síria a combatre. Els arrestats a Catalunya, un d'ells a Salou, són dos homes de 21 i 32 anys, respectivament de nacionalitat marroquina. Segons les dades de la policia, els detinguts a Tànger mantenien contactes habituals amb altres arrestats a Espanya per la seva pertinència al Daesh, així com destacats membres d'aquesta organització terrorista ubicats a la zona sirio-quiniana, on pretenien desplaçar-se i fer la jihad i morir com a màrtirs.
Seguim en plana de successos. Els ho dèiem en començar el programa. S'ha detingut un home per l'atropellament mortal d'un ciclista de 79 anys divendres a Miami Platja. El conductor va donar positiu en el test de drogues.
L'home va donar positiu a la prova de detecció de drogues, concretament en THC, el principal constituent psicoactiu del cannabis. El detingut va quedar en llibertat provisional a l'espera de ser cridat pel jutge més endavant. La víctima de nacionalitat alemanya i veí de Miami Platja passejava en bici amb la seva dona quan un cotxe va xocar amb ell.
Precisament la Guàrdia Urbana ha enxampat a Reus un conductor begut que multiplicava per 4 el nivell permès. Té 42 anys i circulava per la zona del polígon Agro-Reus. A ell li hem de sumar la detenció d'un altre jove de 24 anys que divendres va donar 0,76 i un home de 39 que va embestir lateralment una furgoneta al camí de Valls. En aquest cas va donar 0,41. Recordem que el permès són 0,25. I encara en successos, l'operació antidroga al barri Sant Josep Obrer de Reus d'aquest cap de setmana s'ha saldat finalment amb 10 detencions. La policia va localitzar una plantació amb 200 plantes de marihuana en un domicili.
Els detinguts són 4 homes i 6 dones, d'entre els 18 i 59 anys, tots veïns de Reus. Els agents van localitzar una plantació de marihuana amb 200 plantes, material per al cultiu intensiu i sistemes d'il·luminació i ventilació professionals, així com prop de 1.300 euros en bitllets fraccionats, 5 telèfons mòbils i material destinat a la preparació i venda de substàncies estupefaents. Els detinguts són de la mateixa família, cap d'ells té activitat laboral i s'ha comprovat que han fet de la venda de droga el seu modus vivendi. Tots ells acumulen diversos antecedents per delictes contra la salut pública.
També els expliquem avui que els treballadors de Vic Gràfic a Tarragona faran vaga i tallaran l'autovia de Salou demà, dia 9. L'empresa es resisteix a rebaixar en nombre d'acomiadaments previstos a l'ERO o a reubicar empleats a Vic Iberia.
Els treballadors han organitzat una marxa de protesta que recorrerà un tram de l'autovia de Salou fins a la carretera Nacional 340. Volen pressionar perquè en la propera trobada amb la direcció prevista per dimecres s'assegurin realment a negociar. Reclamen que se salvin part dels llocs de treball que preveu suprimir l'ERO 36 en total i que s'aturi l'expedient de regulació per poder buscar un acord sense data límit. El comitè d'empresa proposa que es facin prejubilacions a la planta de Vic Iberia per reubicar empleats de Vic Gràfic i un estudi de viabilitat que justifiqui els acomiadaments.
Encara en plan econòmica, una adequació dels mòduls de l'IRPF estalviarà 1,4 milions d'euros en impostos als arrossaires del Baix Ebre.
El Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha aconseguit que el Ministeri d'Hisenda adecui els mòduls de l'impost sobre la renda de les persones físiques per als propietaris de més de 9.000 hectàrees d'arrossars dels municipis de l'Aldea, l'Ampolla, Camarles i Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, que estan greument afectats per la plaga de caracol maçana. Els productors del marge esquerre del Delta de l'Ebre deixaran de pagar aproximadament uns 178,6 euros per hectàrea. La petició d'Unió de Pagesos a Hisenda es va basar en l'augment dels costos de producció anuals.
Els expliquem també que Brussel·les aportarà finançament per la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona. Una delegació de l'Intergrup d'Esports del Parlament Europeu ha visitat aquest diumenge la ciutat i han apuntat que la partida als pressupostos de la Comissió Europea s'hauria d'aprovar abans de l'estiu amb una xifra encara per concretar.
Sense concretar la quantitat de l'aportació, el copresident de l'Intergrup d'Esports del Parlament Europeu, Santi Fisas, ha recordat que ja hi ha un precedent d'ajuda europea en un esdeveniment d'aquestes característiques. El 2005, la Comissió Europea va donar suport als Jocs Mediterranis d'Almeria amb una partida d'uns 1,5 milions d'euros, que aleshores es van destinar a la cerimònia d'inauguració i cloenda de l'esdeveniment, i l'eurodiputat confia que la xifra pugui ser lleugerament superior a la que es va fixar aleshores.
Crec que això és una cosa que és molt bona, tothom s'ha adonat la importància que té, que tenen aquests jocs, i que hem de fer pinya tots perquè surtin bé. I bé, jo crec que evidentment Europa no pugui estar a banda, no, d'això, i per tant també ajudar econòmicament.
L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, s'ha mostrat segur de rebre l'ajuda de la Unió Europea.
Estem absolutament segurs que tindrem ajuda de la Unió Europea, cosa que agraïm moltíssim, perquè aquest és un projecte que passa en la Mediterrània, i la Mediterrània reuneix a tres continents, com sabeu, i per tant la col·laboració Europa-Àfrica, Europa-Àsia en aquest moment és més necessària que mai, en l'àmbit geoestratègic i polític, en l'àmbit de la defensa, però també en l'àmbit esportiu, cultural.
Arribem al punt de 1:15. Avui ha començat el desmuntatge de la carpa exterior del Mercat Provisional de Tarragona. Es preservaran tres dels panells perquè formin part de la història de l'equipament.
Els treballs de desmuntatge que s'havien de fer a l'interior ja s'han acabat i avui es desconnectarà el subministrament elèctric i es començaran a retirar els panells exteriors. Tres de les peces de 2 metres per 2 metres es guardaran perquè formin part de la història del mercat. D'altra banda, s'han detectat petites pèrdues d'aigua al nou mercat que serien, segons l'Ajuntament, fruit de l'activitat diària de l'equipament.
I els expliquem també que la plataforma del Sénia reclama que s'estudiï si es pot desmantellar el projecte Castor amb seguretat. Demanen que Escal UGS assumeixi les responsabilitats pels terratrèmols.
El moviment qüestiona per què s'ha de gastar 15,7 milions d'euros cada any en el manteniment d'unes instal·lacions que no s'aprofiten per a res. Apunten que si s'han de fer estudis i proves perquè el desmantellament no desestabilitzi la zona de falles, que es facin com més aviat possible millor i que els ciutadans puguin oblidar-se del mal son de Castor. D'altra banda, la plataforma demana a Escal UGS que assumeixi la responsabilitat pels terratrèmols que va causar la injecció de gas en realitzar-se les proves definitives del magatzem submarí.
Vinga, 12:32, parlem d'esport, Ruth, que ha donat de si el cap de setmana?
Regular, sobretot pel Nàstic, que empatà amb el Cádiz, ho va fer per un 0-0, un resultat que no millora la seva situació. L'oportunitat la tindran ara dissabte a casa contra el Real Oviedo. Millor resultat ha tingut el Reus, ho va fer contra el Saragossa, 1-0 amb gol del reusenc David Querol a primer temps. Entra en la desena posició i ara toca mantenir-la dissabte amb el Córdoba, no? Que s'ha de dir que el Reus la fira, empatà contra el Barça i va perdre la Lliga, això sí, dissabte vinent és el torn de la Lliga Europea i tindrà una nova oportunitat.
Molt bé, doncs esperem que l'aprofitin. Vinga, anem a repassar portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
El titular és per les eleccions franceses amb fracàs a l'ultradreta i la imatge és per 2 mesos barats pels pescadors de Tarragona en plena veda.
Passem al Reus Digital.
Estrena nova imatge, per cert, avui. Destaca la victòria del Reus amb bon futbol i bones sensacions i també d'esports la cursa de la dona que bat el rècord de participació.
Què ens expliquen al del Camp.cat?
Obrem la detenció d'un home a Saló, com dèiem, per presumpta vinculació amb el terrorisme jihadista i que un agent fora de servei enxampa un home tacat de sang robant en un cotxe a Tarragona.
Finalment, avui, Tarragona 21.
Sí, en capçalera també la darrera hora ha detingut un jihadista del Daesh a Saló preparat per immolar-se i en el Destaquem la CUP denuncia que l'Institut Municipal de Serveis Socials treballa sota mínims.
Bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara són les 12:33. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
¿Pero en este programa Risto es ángel o demonio?
De Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
¿Te vas a enamorar? All you need is love o no. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
En el supermercado del Corte Inglés tienes siempre lo mejor de las primeras marcas.
Asturiana, Campofrío, Marcilla, Bimbo, Ariel.
Y ahora además con un 70% de descuento en la segunda unidad, en alimentación, droguería y perfumería.
Por ejemplo, comprando 2 packs de 3 latas de atún claro Isabel, el segundo pack te sale a 84 céntimos.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
Es perfecto. Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico...
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-84-6240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
We'll be right back.
Vinga, és dilluns, per tant, aixequem persiana al programa, rebem emprenedors i emprenedores. Avui volem endinsar-nos a la cuina de la capital, una hamburgueseria que acaba d'obrir portes a la ciutat de Tarragona, i quan dic entrar a la cuina, no em refereixo només a la cuina per saber quins productes utilitzen, sinó també a la cuina de la idea, de com es gesta aquest restaurant, aquest concepte. Ens acompanya avui per parlar-ne un dels fundadors de la capital, és el Xavi Larrull. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica. Com
Moltíssimes estàs? Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, explica'ns quan i on neix aquesta idea, que tot és important. A veure.
Bueno, la idea va néixer ja fa una mica més de 2 anys i bueno, va ser que jo tenia un client, perquè em dedicava al món del disseny, aquest client es dedicava al món de l'hostaleria i, ostres, veient el boom i el ressò que s'estava fent a Barcelona i a grans ciutats, vam dir, ei, ostres, a nosaltres, jo sempre havia tingut ganes d'obrir un projecte d'hostaleria, ell sabia moltíssim, i vaig dir, ostres, anem a buscar un mix entre disseny, comunicació i restauració. Li va semblar bé i ens vam liar amb aquesta aventura empresarial. El meu soci, que és el Fidel, que avui no ha pogut venir, però bueno, estic jo en nom dels dos. I bueno, primer vam decidir, ostres, on anem? Vam començar a mirar Barcelona i ciutats més grans, però després vam acabar veient de que hi havia un nínxo de mercat important en segones capitals, i vam dir, bueno, centrem els nostres esforços allà.
Clar, perquè vosaltres vau començar a Lleida.
Exacte.
La primera capital es va obrir a Lleida, sí. I fa molt poc, deies, fa poc més de 2 anys, has dit?
Sí, sí.
Fa molt poquet.
Exacte. Sí, sí, va ser l'1 de juny de fa 2 anys.
Per tant, això, fixin-se en les dates, eh? Fa poc més de 2 anys obrim a Lleida i avui tenim Lleida, Cornellà, Sòria i Tarragona.
Exacte. El dia que vam fer 1 any vam obrir Cornellà i ara Cornellà l'1 de juny farà 2 anys.
Per tant, ara la gent dirà, ostres, doncs és un negoci...
Perdó, l'1 de juny farà un any. Cornellà.
La gent dirà, és un negoci molt jove, no? I sembla que els va molt bé, aquests nois. Què és el que oferiu a la capital? Que ha estat allò el toc de l'èxit?
Bueno, nosaltres al final creiem que donar menjar és el mínim que... perfecte, és el mínim que tens que oferir. Nosaltres el que volíem era buscar una mica una experiència de marca, no? Que tot fos un global d'un ambient molt, molt detallat, un servei que fos molt amigable, molt proper al client, i després, bueno, un tipus de menjar, pues, buscant una relació qualitat-preu bona i poca cosa més, la veritat és que no...
Sí, la clau és oferir bon menjar al final, i si a sobre ho ofereixes en un entorn molt cuidat, no? Doncs ja tens aquesta equació, sembla que funcione, no?
Exacte, no, la veritat, nosaltres molt contents, molt contents. Per ara continuem així i no podem... Toquem fusta,
exacte. Quan fa que vau obrir a Tarragona? Perquè esteu al carrer Emperador August número 8.
Sí,
al ple centre.
A Tarragona vam obrir a finals de desembre. Uh-huh. És el més nou de tots, però la veritat és que hem tingut una rebuda molt, molt bona a la ciutat i, ostres, no ens ho pensàvem pas. La veritat és que ha sigut també la primera vegada que tenim un local a tan primera línia i la veritat és que estupendo. També amb les xarxes socials ens han ajudat molt, perquè ja estem el 23è restaurant de Tarragona a TripAdvisor, i són coses que són al·licients que fan que la gent es decideixi, no?, per venir-nos a provar, i un cop han vingut ja creiem que es queden amb nosaltres.
Exacte. Per aquí estem parlant d'hamburgueses molt cuidades, no? Hamburguesa gourmet, en podríem dir, no? Parlem una mica dels productes que utilitzeu, perquè això també, evidentment, la gent s'hi torna perquè el que oferiu és bo, no? És un bon producte.
Exacte. Nosaltres tenim claríssim que els dos nostres trets forts són tant el pa com la carn. La carn és una carn que comprem aquí al Pirineu, que és una recepta que vam crear entre el Fidel i jo, i només ens la fan per nosaltres. I llavors, clar, això era l'element principal, L'altre element que portaven totes les hamburgueses era el pa, i allí sí que vam buscar un pastisser que ens preparés el pa amb ingredients que combinessin amb la pròpia hamburguesa. Uh-huh. A part, bueno, vam començar a jugar també amb els colors, afegint-li tinta de calamar ens va sortir un pa negre, afegint-li tomata deshidratada ens va sortir un pa vermell, i tot això fan que al final sigui un producte no només vistós, sinó suculent.
Clar. Estava jo mirant la carta, que per cert els dic el web, podem visitar-lo a www.lacapital.co i allà tenen també la carta, i aquí tenim la Lisboa, la Chicago, la Florència, la Zurich, no? la Osaka, Los Angeles, i totes tenen una cosa diferent, i a més també ens podem fer una mica l'hamburguesa al nostre gust, no? També ens doneu l'opció una mica.
Bueno, això no li diguis a la gent,
però una mica sí.
A veure, nosaltres tenim molt clar que aquí mana el client, i llavors si ells, per exemple, volen canviar algun pa o alguna cosa, doncs no hi ha cap tipus de problema.
Aquestes són contundents, eh? Jo he dit que sí. He tingut l'oportunitat i no us penseu que estem aquí davant de... No, anem a fer una hamburguesa, allò contundent, aquí 200 grams. No?
200 grams de suculenta ternera del Pirineu.
O sigui, que si avui ja tenen allò antull de carn, és un molt bon lloc per anar, és molt bon lloc. Parlem del pa, evidentment, és essencial. Treballeu amb un pastisser artesà, en aquest cas. La carn, evidentment. També he estat mirant jo la carta de vins, perquè he dit, a veure, aquests nois, si he trobat vins, evidentment, una mica, fan també el vostre recorregut, eh? Costes del Segres, Montsants, Terra Alta, no? Suposo que també, allà on sou, adapteu una mica la carta també a productes de la zona, no?
Exacte. Nosaltres teníem molt clar que volíem potenciar tot el que era producte de proximitat. Sabem d'on som, sabem d'on venim, i el que volem és això, confiar en els productes de la terra. Sí que és veritat que per exemple, en el cas de que quan vam obrir a Sòria, doncs, bueno, vam buscar també, en el cas dels vins, denominacions d'origen d'allí, perquè al final cada un el que vol és productes de la seva
de
terra, no?
De proximitat, no?
Correcte, clar. De proximitat de cada lloc.
Uh-huh. Xavi, ara la gent dirà, Sòria? Aquests nois com comencen a Lleida, Cornellà, Tarragona, com acaben a Sòria, no? Que quins plans teniu? A veure.
La veritat, mira, la de Sòria va ser la primera persona que es va interessar en la marca. Nosaltres ja havíem començat a preparar pues, tot el que eren els manuals operatius i tot, i vam dir, bueno, comencem per on sigui. Sí que és veritat que ens quedava una mica lluny i potser no era algo que teníem al primer moment al cap, no? Perquè nosaltres volíem estendre'ns primer per Catalunya i després anar creixent en forma de taca d'oli. Però bueno, va ser una experiència que tant jo com el Fidel li vam agafar molta il·lusió i vam dir, bueno, anem a provar-ho així també. Al final, ensaio-error és el que millor et pot anar, no? I vam dir, ostres, vam començar a preparar tot el que era el servei de logística pròpia, muntar un restaurant amb les mateixes característiques que el que teníem a Lleida, i la veritat és que, bueno, molt contents. La rebuda allí a Sòria ha sigut molt bona, i no podem demanar gran cosa més.
Clar, perquè és aquest model de franquícia, diguem, no? Que és el que us ajuda també a expandir, però és això, partint d'un model molt concret, i suposo que vosaltres controleu al detall també que s'ofereixi doncs, la mateixa qualitat, no? El que vosaltres teníeu al cap en aquesta idea de negoci que potser va sorgir de dir, mira, obrim aquí el primer negoci i ja veurem, no?
Sí, exacte. Nosaltres, a veure, tenim ja tot protocolaritzat per tal de que a totes les capitals hi hagi el mateix producte. Primer, que la matèria prima és la mateixa. Després, que totes les cuines tenen unes fitxes que és el producte tal i com té que sortir. A part d'això, tenim el Dani, que és un noi que ens ha acompanyat des del punt inicial, que ha crescut amb nosaltres, que és el nostre xef executiu, i llavors ell el que fa és van anar als diferents restaurants per veure que tot el producte es tracti de la mateixa manera, que tot segueixi igual, i així oferir la mateixa qualitat a tot arreu.
I al final, portar aquest segell, no? Que el que vosaltres teníeu al cap, materialitzat. Aquí parlem amb molts emprenedors i emprenedores, Xavi, suposo que el camí no és fàcil, no? Realment, quan comences amb un projecte d'aquest tipus i, a més, no, doncs amb visió de créixer, el camí és una mica dur per als emprenedors?
Bueno, és un camí... La veritat és que tant jo com el Fidel estem disfrutant moltíssim. I ostres, ara quedaré malament de dir que està sent fàcil, però... però mira, les rebudes a tot arreu són molt bones. El tracte amb la gent, que és algo que sempre ens ha agradat als dos, ha sigut espectacular, perquè la gent ja ens ha portat, ostres, pues mira, veniu aquí, mireu això, i tinc aquest local i tinc aquest altre, i la veritat és que no ens podem queixar. Estem disfrutant moltíssim, està sent una aventura espectacular i no podem dir res.
Me n'alegro, perquè potser algú que t'està escoltant, Xavier, tenen una idea al cap i no s'atreveixen, o sigui, que aquí el consell
aventura.
És llançar-se, no? hem d'anar acabant ja, jo el recordo, que estan al carrer Emperador August número 8 de Tarragona, vagin a provar-ho i ens ho diuen, ens ho expliquin a través de Twitter també, @copetarragona, si ja hi han anat, no? Perquè a mi jo crec que darrerament fa pocs dies hi havia aquesta ruta de tapes de Tarragona i us va anar fantàsticament, no?
Sí, encara tenim allí una tapa, una mini hamburguesa, espectacular.
Doncs tothom a provar-la i a veure com continua, no?, aquesta aventura de la capital. No sé si acabarem tenint una hamburguesa a Tarragona a la carta.
Clar que sí, segur. Alguna... Mira, no, ja m'estàs ficant amb un compromís, però
ja
la buscarem.
Que teniu un pla. Escolta, que ens donin idees, els oients, que ens donin idees. Clar, igual sorgeix aquí una gran combinació d'hamburguesa, els donem una idea als nois de la capital. Xavi, ha estat un plaer. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Vols descobrir el món de la nàutica? Vine a la 10a Fira Marítima de la Costa Daurada, de l'11 al 14 de maig, i gaudeix de tota mena d'activitats nàutiques en família. T'obrim les portes al mar. Recorda, el cap de setmana, de l'11 al 14 de maig, el teu lloc és a la Fira Marítima de la Costa Daurada, a Cambrils. T'hi esperem!
A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
Quaranta-set minuts, que passen de les 12. Seguim en directe a Herrera en Cope a Tarragona. És l'hora del cafè al programa i avui, dilluns 8 de maig, el prenem amb el director artístic de la Fira del Circ de Catalunya, del Trapezi, Leandro Mendoza. Molt bon dia.
Bon dia a
tots.
Què tal?
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Escolta, sempre començo preguntant com pren el cafè el convidat. Suposo que aquesta setmana molt, no? De cafè.
Sí, molt. Soc molt de cafè,
sí?
Això.
Doncs aquesta setmana, sessió, ració doble, no? Perquè estem, que a 72 hores de que comenci el trapezi ja.
Bueno, dijous a les 8:30 del vespre.
O sigui que tens poc marge ja,
Bueno, ja estem aquí.
T'agraeixo especialment que estiguis aquí en aquests dies previs, que sé que és de molta feina. Ho tenim ja tot a punt.
Tot a punt, estem treballant, ja estem tot l'equip instal·lat a Reus, estem començant a portar les oficines cap a l'espai professional, escenaris, brigades, bueno, tot el desplegament d'infraestructura pel trapezi, per gaudir del circ.
El gaudir del circ que prendrà la ciutat, no?, literalment, entre l'11 i el 14... Tindrem espectacles repartits, jo crec, per tota la ciutat, no?
Per tota la ciutat, i tant. Al casc antic tindrem una petita galeria de personatges, una mica rememorant els firaires que es feien a la plaça Prim. Al voltant de l'església Sant Pere tindrem alguns personatges petits per donar-li vida gairebé tota la jornada a la ciutat. I després, bueno, plaça Mercadal és una de les notícies, que estarem amb el cabaret, que ho farem dijous, 10:30, divendres i dissabte a les 12:30.
Cada nit hi haurà cabaret a la plaça del Mercadal,
Exacte.
O sigui, que això no és només la inauguració, que el protagonista és el cabaret, sinó que durant els 4 dies de fira...
3 dies.
3 dies de fira.
Diumenge no, perquè acabem al vespre.
Però durant els 3 dies, a la nit, cabaret és protagonista de la plaça.
Exacte. Molt important. La producció pròpia del trapezi, amb uns artistes molt bons del reu d'Europa i amb uns presentadors de luxe.
Explica'm una mica. Fes-me un tastet. Va, ja sé que deixaràs coses per la sorpresa, però fes-me un tastet.
Tindrem una retrobada d'uns pallassos molt referent del món del circ de Catalunya. Vindrà el Jordi Martínez, un actor molt conegut, i un pallasso que ha estat a Rum i a Rúmia, un espectacle que està girant molt, amb l'Arqueti, el Joan Arqué, també un actor que sempre ha estat... molt a prop del circ, i l'Oriolo és un pallasso que ha estat en Comedians molt temps, que ha treballat amb Montisia i ha estat treballant molts anys a Alemanya amb un circ molt important, que és el circ Roncalli, i acaba de tornar, i era un excel·lent moment per trobar el públic català.
Uh-huh. Deia que aquest tret de sortida del trapezi és aquest homenatge als pallassos de circ, no?, a través del cabaret, però és que ja, jo he estat mirant el programa, Leandro, i més d'un centenar d'opcions tenim al llarg de l'11 al 14, espectacles de carrer, espectacles de teatre, o sigui, no us he estat de res, eh?, que es diu.
No, encara no es queda alguna cosa per fer aquests anys.
Uh-huh. Sí, però això ja vas dir que era un projecte, no?, recuperar aquest espectacle inaugural, no?,
que tornin les veles, les carpes. Això és important per nosaltres, que aquest any, bueno, és un any de traspàs, acabem d'arribar i estem aprenent molt d'un festival tan important com aquest, que ens ha format en aquestes 21 edicions, ens ha format a molts dels artistes de casa, del territori, i tenim que recuperar molt, però veníem amb molta il·lusió i intentant regenerar un espai vital del món de la cultura i del circ a Catalunya.
Mm-hmm. Ah, perquè hem de dir que, Leandro, tu en aquest cas estàs al capdavant de l'equip que aquest any es fa càrrec de la direcció artística del Trapezi, i ja fa dies a la presentació ho sentíem dir, doncs, que aquest any evidentment hi ha continuïtat, no? Era un projecte que ja està una mica definit, però que els canvis d'aquest nou lideratge, diguéssim, del Trapezi es veuran a partir d'edicions properes, no?
Sí.
Però aquí ja podem veure cosetes, enguany.
Exacte. Estem començant un projecte que per el temps del traspàs vindran algunes qüestions en un to embrionari, diguem-ne, no? Nosaltres, quizà fins ara el Trapezi treballava o ajudava molt a la creació, i nosaltres volem incidir en un altre estat del procés artístic, que és la producció. Creiem que tenim que produir millors espectacles amb un equip fort, amb direcció artística, amb disseny de llums, de vestuari, coreografies i tal, que encara creiem que el sector té que madurar en aquest punt.
Clar.
I que aquesta serà la nostra aportació en aquest... En aquest temps.
Però d'entrada el que tenim ara és la 21a edició ja, com dèiem, obrirem amb cabaret i amb aquests pallassos de circ, però després tenim, com deia, molts escenaris, Leandro, i no sé, no podem repassar tot el programa perquè és que no ens hi cap, amb el temps, però teniu, jo crec, produccions nacionals, internacionals, no?
Exacte.
Molt interessants, que a més tenim oportunitat única de veure-ho a Reus, no? En molts casos.
Sí, en principi podem dir que és gairebé l'únic gran aparador català del circ. O sigui, funciona com a plataforma i per al sector és vertebrador, perquè aquí gairebé el 50% són companyies catalanes. N'hi ha un 25% de l'Estat i 25% internacional. La nostra aposta, d'alguna manera, és portar diferents formats i formes d'entendre el circ. El circ, com tots sabeu, no és el mateix l'imaginari que tenien els nostres avis, els nostres pares, a nosaltres o als nostres fills, no? Han canviat molt la narrativa, la manera d'explicar, l'estètica, la manera de presentar, i volem donar totes aquestes possibilitats al públic, perquè creiem que n'hi ha tantes maneres d'entendre el circ com gent que la fa. O sigui que creiem en aquest ventall de possibilitats.
Clar, i la mostra és la varietat que teniu al programa enguany, no? Que hi ha moltes formes de circ.
Exacte.
A vegades la gent potser tenim una idea, doncs, que el que tu dius, antiga, no?
Exacte.
O equivocada del que pot ser circ.
Bueno, equivocada no crec, era quizá antigament, però caducada,
quizá,
no?
Sí.
Exacte, no és el mateix de fa 20 anys que avui. Per això tenim espectacles de petit format i en espai petit. Aquest any inaugurem un espai nou a Reus, que és la Farinera, una plaça petita, Allà farem un espectacle molt intimista i molt tranquil, molt, un espectacle que treballa i que barreja el, alguns jocs tradicionals, amb, bueno, un espectacle molt de, vivencial, que el públic té una intervenció, però gairebé sense adonar-se.
Ui, s'està reprimint, Leandro, per no fer-nos aquí spoilers, i no deixar-nos allò. Només intuïm el que podem trobar a la Farinera, per tant, hem d'estar molt atents.
Exacte, la Farinera, si a ella, és, l'espectacle espera, és una estrena. És una estrena que fem aquí.
Què més? Va, alguna... Ja sé que tots no podem repassar, però desgrana'm un parell o tres d'espectacles que creus que poden ser, doncs allò, que no ens els podem perdre, els hem de marcar sí o sí a l'agenda.
Un primer, el cabaret, això està clar. Dijous, és el gran format, el nucli de la ciutat. I
obert a tothom, a més.
Obert a tothom, exacte, exacte. Després podem parlar d'aquest espectacle i també d'una altra, que és una estrena que la farem a La Palma, que és la companyia Atempo, sí, que ha estat diverses vegades al festival, amb una producció nova, Pulso. Un espectacle d'adults. D'adults és per majors de 14 anys. Uh-huh. I és un espectacle en un to molt, molt... Bueno... En un límit de parlar del gènere i de les relacions, que és interessant, perquè ara trobem al món del circ unes dramatúrgies contemporànies, diguem-ne, no? Que es parla, clar, l'evolució del circ com ha anat, que abans era molt de més de carrer, després ha passat més, s'ha barrejat amb la dansa, amb el teatre, amb les músiques, a la sala, a les veles, no? Ara, com per exemple un altre espectacle que és Invisibles, que s'ha fet al Ateneu Popular de Nou, sí, Barris, que cada any fan una producció d'hivern, aquest any treballen en una dramatúrgia contemporània de la conflictiva que tothom estem patint, que és els viatges de la gent que no té res, que no sap on va. Uh-huh. No? Ara comencem a preocupar-nos de la conflictiva actual. I crec que és un gran pas perquè la gent també s'identifiqui amb un espectacle.
Clar.
Realment comprengui que nosaltres som artistes i canalitzem les nostres conflictives també dintre d'això. I creiem que per això està l'art i la cultura també, no? Per posar en valor també el que no, encara no podem resoldre.
Per tant, tenim espectacles de circ que van molt més enllà, d'aquesta idea que deies que potser teníem caducada, que introduïm, no estem parlant només de malabars, o veig també aquí espectacles de, per exemple, perxa xinesa, no?, que també és molt interessant, vull dir, a nivell visual és molt espectacular, però també aquí hi ha un fons, no?, i una dramatúrgia, com
exacte,
tu dius.
O sigui, exacte,
exacte. Veurem de tot.
Clar, això és molt important en el circ d'avui, poder tenir una narrativa, no només venim a ensenyar el que fem, no? Uh-huh. Tiro, no sé, 5 villes.
Exacte.
O 7 villes o faig, no?, una proesa. El circ ha deixat de molt el sentiment de assombro, diguem-ne,
sí,
per acostar-se i per identificar-se més amb el públic. El públic abans deia, això jo no ho podria fer mai, no? Ara, en el circ intentem que sigui tan simple, aunque sigui molt difícil, lo ensenyem molt simple.
Clar.
I això ens acosta al públic i ja continua en molts llenguatges fent un espectacle transversal que pugui veure'l un nen o un avi, i n'hi ha altres no, que té una narrativa molt més concreta.
Mm-hmm. I els recomano que facin una ullada a tota la programació. Els dic que el web és www.trapezi.cat, allà tenen tot. A més, la ciutat ja està, jo crec, inundada d'aquests fulletons, Leandro, on tenim,
exacte,
també tots els espais, els horaris, no? Perquè hi ha alguns espectacles que són de pagament, però, evidentment, la majoria, jo diria, no? Que
sí,
són
sí,
gratuïts,
la majoria
no?
Són
gratuïts.
Bueno, els de pagament són a preus populars,
sí,
també, que no són gaire cars, i tindrem, a nivell teatre, tindrem dos espectacles al Teatre Fortuny, l'estimada Pepa Plana.
Ai, sí, que veiem Paradís Pintat.
Exacte, que també parla una mica d'això, parla d'una conflictiva molt exquisita, molt ben explicada, amb una tendresa natural de la Pepa Plana.
Sí.
I també tindrem un espectacle que ve del País Basc, que es diu Quixot, és una versió lliure del Quixot entre teatre gestual i circ. Una proposta molt, molt interessant, molt interessant realment.
Molt interessant, sobretot això que dèiem, també per apropar-se al públic, molt espectacle de carrer, moltes sorpreses als racons de la ciutat, o sigui que jo el recomano que a partir de dijous al vespre i fins diumenge no deixem de passejar-nos pel trapezi, no?
I tant, Leandro, i tant.
Que segur que descobrim alguna cosa que ens agrada i ens sorprèn. Doncs, Leandro, t'agraeixo molt que hagis vingut, espero que us vagi molt i molt bé aquesta edició. En parlem dilluns, a veure quin balanç.
I tant. Fem.
Gràcies.
A disposar. Vagi bé.
Nosaltres arribem amb això al punt de la una, els deixo ara ja amb les notícies, amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en cinc amb més informació local i comarcal, el nostre economista, el Jordi Andreu, el Sibarita i també hem d'anar de vins encara, per tant hi ha moltíssimes coses a explicar, no marxin.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Emmanuel Macron tomará posesión este domingo como nuevo presidente de Francia. Lo acaba de confirmar el presidente saliente, François Hollande. Al frente del despliegue realizado por la cadena COPE por las presidenciales francesas está el director de informativos de COPE, José Luis Pérez, desde Marsella. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Sí, aquí ya sabemos que la nueva Francia de Macron se va a poner en marcha a toda velocidad. Ya es oficial, el traspaso de poderes de Hollande a Macron va a ser este mismo domingo. Estamos en París. Asunción Serena.
Tras la ceremonia de conmemoración del 8 de mayo, François Hollande ha respondido a unas preguntas sobre su sucesor. Y a la pregunta de que si se siente traicionado, la respuesta ha sido claramente no.
No, il a fait ce qu'il pensait devoir faire.
No, él ha hecho lo que pensaba que debía hacer, primero a mi lado y luego solo, y ahora con los franceses, y yo le deseo todos los éxitos. Eso sí, ha señalado que ha sido elegido gracias a la experiencia adquirida durante todos estos años junto a él. Por su parte, Emmanuel Macron ya ha comenzado a trabajar en la creación de su propio gobierno, que será anunciado una vez termine el traspaso de poderes que tendrá lugar el próximo domingo.
En las calles de París nos quedamos, conectamos también con nuestros enviados especiales, con Enrique Campo, que está pudiendo hablar con algunos españoles que se han encontrado con estas presidenciales francesas de turismo en París. Enrique.
Fiesta moderada anoche en las calles de París, más por la derrota de Le Pen que por la victoria de Macron. Hoy, la tranquilidad es lo que se respira en la calle. Es festivo en Francia, es el día de la victoria, la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la calle me cruzo con familias paseando bajo una lluvia fina y me encuentro con Jordi y con Sandra. Son de Barcelona, viven desde hace 5 años en París y, como los franceses, su tema de conversación hoy es Macron.
Yo lo veo que puede aportar una visión nueva y fresca. Y él quiere cambiar un poco, pero sin cambiarlo todo.
Jordi me cuenta también que si hubiera ganado Le Pen, ellos se hubieran planteado seguir viviendo en Francia.
Y esta tarde Enrique Campo con Ángel Espósito van a emitir la tarde de COPE desde París. De inmediato, también en Mediodía COPE, vamos a continuarlo desde Marsella, siguiendo, Lorena, al minuto, la última hora de estas elecciones presidenciales en Francia.
Gracias, José Luis. Aquí en España el juez acaba de enviar a prisión a la conductora que este domingo arrolló a un grupo de ciclistas en Oliva, en Valencia. 2 murieron y 3 permanecen ingresados en estado grave. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Prisión sin fianza, esa es la decisión tomada por el titular del juzgado número 2 de Gandía para la mujer que ayer al volante de su coche mató a 2 ciclistas y dejó gravemente heridos a otros 3. En su declaración, la mujer ha afirmado no recordar nada del accidente. Mientras tanto, el juez basa su decisión en la petición de la fiscalía y la reincidencia de la conductora, a la que ya se le retiró el carnet en 2013 por conducir bajo los efectos del alcohol. Mavi, que así se llama, tendrá que responder ahora por los delitos de homicidio imprudente y lesiones graves. Su ingreso en el centro penitenciario de Picassent se va a efectuar durante los próximos minutos.
Y en Caldes de Malavella, en Girona, los Mossos de Escuadra siguen investigando la muerte de una niña de 6 años en un castillo hinchable instalado en un restaurante del municipio. Otros 6 menores han resultado heridos. Los fabricantes de esas atracciones piden prudencia y esperar a que se aclare la investigación. Carmela Vallen.
Consideran imposible que un castillo hinchable explote y achacan el ruido escuchado en el restaurante de Girona a que pudo soltarse un anclaje. Quienes fabrican estas atracciones inflables alertan, eso sí, de que no todos los materiales son iguales y que en función de los que se utilicen, la seguridad puede verse afectada. Clara Wood es dueña de Saltireles.
La rejilla mantiene la forma, pero es un entrecruzado que va de arriba abajo
y de lateral a lateral. Y en caso de pérdida de presión de aire o de que el motor se pare, da tiempo a la gente a bajar sin que pierda esa forma o se vaya hacia un lado.
A la espera de lo que concluya la investigación, les parece improbable que un golpe de viento pueda elevar un castillo hinchable tanto como sucedió en Caldes.
En el PSOE está en marcha la reunión para acordar las reglas de juego de cara a la campaña de las primarias socialistas. Uno de los puntos principales es la fecha del debate de los candidatos. Estamos en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. Está Ricardo Rodríguez.
A la espera de esa negociación, Lorena, entre las tres candidaturas que tiene previsto prolongarse durante la tarde, Susana Díaz ha bajado al barro en Telecinco para enfrentar a Pedro Sánchez a la cruda realidad de sus resultados en las dos últimas elecciones generales.
Mira, hay quien ya se ha presentado a las elecciones y ha sacado 90 y 85 escaños, y hay quien todavía no se ha presentado. Hay quien dice que no promete ganar y hay quien dice que tenemos la voluntad de volver a ganar.
Esa agresividad desplegada por Díaz ha sido atribuida a su nerviosismo por el propio Sánchez en charla informal con los periodistas. El exsecretario general espera que esa sea a partir de ahora la tónica habitual de su contrincante, porque a sus ojos la ajustada diferencia de avales la ha dejado sin discurso y campaña. Él, en cambio, ha empezado a difundir la necesidad de guante blanco en el próximo debate organizado por Ferraz.
Sepan también que se ha levantado el secreto de sumario del caso Pujol. La policía cifra en 69 millones de euros el beneficio sin justificar de la familia Pujol. Un informe de la UDEF asegura que obtuvieron esta cantidad en sus cuentas de Andorra desde el año 1990, cuando iniciaron un plan para ocultar grandes sumas de dinero de origen desconocido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
Hola Lorena, muy buenas tardes.
Ya estáis trabajando en El Espejo, preparando historias humanas. Nepal, Perú, Pakistán son algunos de los destinos de las ayudas, de las importantes ayudas de la Conferencia Episcopal Española a los más necesitados, y nos lo vais a contar en El Espejo.
Sí, queremos contar que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha aprobado la concesión de ayudas para 82 proyectos que se han presentado al Fondo Nueva Evangelización. Es algo que ya sucedía en la primera generación de cristianos. Una iglesia que dispone de recursos, aunque no le sobren, los comparte con aquellas que más lo necesitan. Vamos a apuntar algunos de esos proyectos aprobados: la ampliación de una escuela parroquial en Nepal, la renovación de una parroquia en Multan, en el sufrido Pakistán, la compra de un vehículo para el trabajo pastoral en Burkina Faso, o una ayuda para mantener la pastoral penitenciaria en Puerto Príncipe, en Haití. Muchas más que luego detallaremos. Esta iniciativa de los obispos españoles es también un reclamo para todos los católicos de nuestro país. Por eso lo vamos a contar en El Espejo.
A partir de la 1:30 de la tarde. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
En deportes, partido clave esta noche en la lucha para evitar el descenso.
Es el Leganés Betis, que se va a jugar a las 9:45. Falta por conocer un equipo que va a acompañar a Granada y a Osasuna, segunda división. Un puesto para tres equipos: Sporting 27 puntos, Leganés 30 y Deportivo 32. El Deportivo perdió ayer en casa contra el Español. Al Depor le falta jugar contra el Villarreal y contra Las Palmas. Este es Pepe Mel tras la derrota de ayer.
Yo estoy seguro que mi amigo Rubí se cambiaba conmigo con ojos cerrados. Quedan 6 por delante. Tenemos que intentar ganar los máximos posibles. El mejor colocado es el Deportivo La Coruña. Seguramente seguiremos sufriendo, pero lo conseguimos seguro.
Hoy juega a las 9:45 el Leganés en casa contra el Betis. Está 3 puntos por delante del Sporting con este partido menos. Su entrenador garitano echa cuentas.
La idea es esa, ¿no? Hacer nuestro trabajo. Siempre las cosas siempre las hemos conseguido porque hemos hecho las cosas nosotros bien, que porque no ha venido nadie de fuera a ayudarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues matemáticamente sacar 4 puntos para conseguir el objetivo.
4 puntos, la victoria del equipo madrileño, como dice Garitano, todavía no le salva matemáticamente. Lo contamos a partir de las 8:30 en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Y acaba de hablar sobre el final de temporada Javier Tebas, presidente de la Liga, y ha dicho, entre otras cosas, que con los controles económicos es prácticamente imposible que haya primas a terceros.
Gracias, Corrochano. Seguimos en Mediodía Cope.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre, sí, claro. Yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes.
Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín. De Pharma OTC.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad...
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Llega a Tarragona el musical más esperado, El Rey de la Sabana, El León, La Leyenda de Kimba. El sábado 13 de mayo a las 6:30 de la tarde, única función en la Tarraco Arena Plaza. Entradas a la venta en tap.cat y canales habituales. Te dejará sin palabras, único en gira, no te lo puedes perder.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Vinga, 10 minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia, COPE Tarragona. Tres titulars a aquesta hora. Hi ha un detingut a Salou dins una operació contra el terrorisme jihadista. En el mateix operatiu, la Policia Nacional ha detingut dues persones més, una altra a Badalona i a Tànger. Tots tres estan acusats d'integració a una cèl·lula adscrita al Daesh. Segons la policia, tenien intenció de desplaçar-se a les zones de conflicte i morir com a màrtirs. L'operació continua oberta a aquesta hora i està supervisada per l'Audiència Nacional.
Els arrestats feien tasques de captació, adoctrinament i reclutament per al Daesh a través de contactes personals, però també a través de xarxes socials per compartir vídeos i fotografies incitant a la lluita armada i a la comissió d'atemptats suïcides. Van rebre instruccions sota formació sobre formació militar i feien entrenaments en tècniques de boxa i lluita, cosa a cosa. A més, també captaven altres persones per la lluita. Un d'ells va arribar a persuadir la seva parella per tal que es desplacés a Síria a combatre. Els arrestats a Catalunya, un d'ells a Salou, són dos homes de 21 i 32 anys, respectivament, de nacionalitat marroquina. Segons les dades de la policia, els detinguts a Tànger mantenien contactes habituals amb altres arrestats a Espanya per la seva pertinença al Daesh, així com destacats membres d'aquesta organització terrorista ubicats a la zona de Síria, on pretenien desplaçar-se i fer la jihad i morir com a màrtirs.
En plana de successos, destaquem també que s'ha detingut un home per l'atropellament mortal d'un ciclista de 79 anys divendres a Miami Platja. L'home va donar positiu al test de drogues.
L'home va donar positiu a la prova de detecció de drogues, concretament en THC, el principal constituent psicoactiu del cannabis. El detingut va quedar en llibertat provisional a l'espera de ser cridat pel jutge més endavant. La víctima, de nacionalitat alemanya i veí de Miami Platja, passejava en bici amb la seva dona quan un cotxe va xocar contra ell.
I en plana econòmica, els treballadors de Big Graphic a Tarragona faran vaga i tallaran l'autovia de Salou demà. L'empresa resisteix a rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos a l'ERO o a reubicar empleats a Vic i Dèria.
Els treballadors han organitzat una marxa de protesta que recorrerà un tram de l'autovia de Salou fins a la carretera Nacional 340. Volen pressionar perquè en la propera trobada amb la direcció prevista per dimecres s'asseguin realment a negociar. I és que reclamen que se salvin part dels llocs de treball, que preveuen suprimir l'ERO, 136 persones en total, i que s'aturi l'expedient de regulació per poder buscar un acord sense data límit. El comitè d'empresa proposa que es facin prejubilacions a la planta de Vic Iberia per reubicar empleats a Vic Gràfic i un estudi de viabilitat que justifiqui els acomiadaments.
Bueno, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem a la 1 i 13 minuts, 22 segons, i entra el Jordi Andreu.
Gastar? No! Millor estalviar! Vine al Pla de Bojos de MediaMarkt i estalvia fins a 120 euros en el teu nou portàtil o PC, o fins 50 euros en el teu nou smartphone o tablet, o fins 40 euros en la teva nova impressora. Aquesta bogeria només a MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Vinga, seguim al migdia Cope Tarragona i avui tinc, bé, tenia moltes ganes ja de saludar-lo novament, el nostre expert en temes econòmics, el Jordi Andreu. Jordi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Quants dies sense venir, per favor?
I tant, ja, sí. Ja us enjorava i tot.
Que sí, nosaltres també. Se'ns ha ajuntat una mica tot. Se'ns ha ajuntat que el Jordi feina. Un dia que no es trobava bé. Un munt de festius en dilluns. I sí. Això ja semblava que feia que dos mesos que no passaves per aquí.
Quasi, quasi.
No pot ser això, eh? Tu, mira, encara que, bueno, no sigui, encara bueno, que no sigui dilluns, tu em truques i dius, mira, avui
ja,
vinc.
Ja anem de cara a les vacances, ja quasi que m'estic començant a acostumbrar, això de no treballar dilluns.
Ja t'havies acostumat a la bona vida. Doncs encara que tenim programa fins al juliol, t'aviso.
Vale, agafaré forces.
Agafa forces. I mira, avui et tinc una sorpresa, a més.
Molt bé.
Perquè l'últim dia que vas venir, que ja et dic, ni me'n recordo quin dia era, que vam parlar de pensions i de plans de pensions, vam tenir un oient, ens va trucar perquè et volia fer una pregunta. I aquí l'equip de redacció, que es va quedar amb el seu telèfon, i avui l'he trucat jo.
Molt bé. A veure, perquè, entri, a veure què passa aquí.
El saludem, que això no t'ho havia fet encara. Francesc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per trucar-nos i per acompanyar-nos aquesta estoneta. Ara dèiem amb el Jordi, que feia molts dies que havia trucat. Francesc, demanem perdó, també.
Sí, sí. Doncs no, ja estem perdonant i moltes gràcies per trucar. Moltes gràcies.
Home, això, nosaltres som gent de paraula. Que sí, ens ho vam apuntar i vam dir això el dia que torni el Jordi li preguntarem. Francesc, fa molts dies, però no sé si tens fresca la pregunta que li volies fer arribar al Jordi Andreu.
Sí, molt bé, anem a veure. Tant la meva esposa com jo disposem d'un pla de pensions. I, a més, els avantatges que tenim nosaltres dos amb aquests plans de pensions és que per l'antiguitat que té i no es van fer més aportacions, doncs nosaltres podem disposar d'una exenció d'un 40% de la quantitat que nosaltres demanéssim.
Correcte.
Bé, hasta aquí, Jordi, jo tinc molt clar, perdona que et trati de tu.
Ja pots tratar de tu, que és molt jove,
Sí, sí, no hi ha cap problema.
El meu problema és el següent, perquè jo puc demorar encara per fer el rescate, però la meva dona, ja pel temps que ella va fer, el té que fer necessàriament el rescate este any.
Correcte.
Bé, de les quantitats que nosaltres ara demanéssim, jo sé que ella s'ho ha d'imputar, este resto del 40% s'ho ha d'imputar la seva renta.
Sí.
A mi el que ens preocupa, en altres dos, el que realment ens preocupa és la quantitat que quedi, de la quantitat ara que nosaltres demanéssim, el que quedi allà, com ho puc fer-ho això jo per tindre nosaltres les màximes garanties de seguretat i pels que quedin després les màximes avantatges que puguin tindre per aquest capital. O sigui, faig una renta financera o diguéssim, d'este foradet que hi ha els diners, jo vaig traient cada mes 1.000 euros, per exemple, a casa 1.500, perquè no se'n dispari la meva renta, que és el problema no nostre està aquí. Què hem de fer amb aquests diners que quedin allà? Com podem fer-ho per tindre els màxims avantatges?
Vale. És una mica complicat així contestar en abstracte, el que passa que ho intentarem. A veure, el que normalment se sol fer quan fem un rescat de pla de pensions, que veig que d'alguna manera ja s'ha fet, és mirar les diferents possibilitats. D'acord? Si val la pena treure-ho de cop, a través d'una única, diguem, un únic desemborç i treure-ho tot de cop, si val la pena fer un desemborç parcial en forma de renta, o si val la pena fer una cosa mixta, no? Traiem una quantitat inicial i després una cosa mixta. Aleshores, pel que vostè em comenta, d'alguna manera aquest estudi ja s'ha fet perquè li han dit que hi ha segons quines aportacions, que crec que eren les que estan fetes abans del 2007, que tenen una exempció fiscal del 40%. Aleshores, normalment, quan tu fas l'estudi, normalment interessa traure tot el que es pugui que s'hagi fet abans del 2007, perquè ja aquesta quantitat solament grava un 60%. No?
Uh-huh.
El que passa és que sí que s'hauria de mirar en calma totes les possibilitats. És a dir, val la pena que traguéssim el 40% tot de cop i pagar pel 60%, o val la pena que traguéssim la meitat del que tenim i l'altra en forma de renta? És a dir, s'haurien de fer diversos escenaris. Això normalment ho fan els gestors que tenen accés a tota la informació de les rentes, etc, o fins i tot les entitats financeres.
Al mateix banc ens poden aconsellar, en tot cas, algú de confiança, no,
sí,
Jordi?
Sí, perquè ells tenen tota la informació de totes les aportacions que s'han fet, aleshores en els programes poden fer millor totes les simulacions, i normalment se fan tres simulacions, el que seria la primera, treure-ho tot de cop, que normalment no interessa, la segona, que sol ser en forma de renta, que normalment no interessa per la informació que m'acaba de dir, perquè estan fetes quasi totes abans del 2007. Per tant, d'alguna manera el que hauríem de fer, sense tenir les dades a la mà, seria fer la tercera, que seria una combinació de treure una quantitat inicial en aprofitant aquest descompte del 40% i després treure una en forma de renta. D'acord? Clar. Llavors, aquesta forma de renta pot ser de dues maneres. Pots fer el que es diu una renta assegurada, és a dir, jo m'asseguro que sí o sí cada mes, cada 15 dies, cada 3 mesos, cobro el mateix, sí o sí. Val? O hi ha una altra opció, que és una renta financera, que és que el que queda al pla de pensions segueix invertit en el que sigui, en actius de renta fixa, en actius de renta variable, per tant, això segueix fluctuant. I el que no m'assegura la renta financera és que cobre sempre la mateixa quantitat. A vegades puc cobrar 120, per dir alguna cosa, si ha pujat la bolsa i hi ha una miqueta de bolsa dins aquest pla de pensions, i després puc cobrar 114, no? si ha baixat una mica. Aleshores, si el que jo vull és la màxima seguretat de saber que sempre cobraré el mateix, el convenient és demanar una renta assegurada.
Assegurada.
Correcte, sí, sí. Perquè així jo sé que passa el que passe, tinc una quantitat fixa igual tots els mesos o tots els trimestres. Uh-huh. Però, això, important, fer l'estudi aquest previ, que segurament ja, pel que m'ha comentat, ja sortirà que s'ha de fer una combinació, no?, de capital a l'inici, sí, i després, sí, una renta, però fer molt bé aquest estudi, perquè de fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra, a vegades hi ha diferències bàrbares de pagar impostos.
Sí.
Francesc.
Pues Jordi, m'ho has donat ja, precisament has donat a la diana de lo que jo realment volia, perquè, claro, les entitats en les quals està dipositat el diner, lògicament també miren el que interessa, que és la segona opció que m'has donat, a la tercera combinació, no? Que el que voldrien és que jo deixés allà com a renta financera, i, claro, tu ara m'acabes de dir, i jo ho entenc perfectament, de que si fluctuen estos, diguéssim, diners invertits, fluctuen en baixada, coño, la meva renta no serà igual que si la tinc la renta assegurada, que sé que mentre hi hagi diners jo n'he cobrat la quantitat que jo he determinat, i és la que jo d'alguna manera m'interessa per fer la meva renta. Perquè abusar una miqueta de la teva confiança...
Abusa, Francesc.
La meva esposa sí que té una renta molt alta. Uh-huh. Ella està per damunt dels 2.000 i algo d'euros. Llavors, claro, nos interessarà un capital este any de rescatar per poder beneficiar una miqueta del 40%, però sí, també som conscient de que el resto, ese 60%, basat en per buscar l'escala, li fotran un cop de pala, m'entens? Aleshores, per mi, que jo tinc una renta algo més baixeta, llavors sí que m'interessarà agafar més capital.
Correcte.
Per deduir més de 40%, i la meva renta pagar lo menys possible, o sigui, pagaré una miqueta més de lo que realment estic pagant.
Molt bé. Pues,
m'ho has aclarit? Sí. De maravilla.
Aleshores, ja aprofito per comentar-li també que això sí que jo no sóc especialista, però si té un bon gestor que li faci aquest estudi, li comentarà.
Sí.
Hi ha una sèrie de productes que són una espècie d'assegurances de vida, i moltes vegades se poden fer traspassos, diguem-ho així, entre plans de pensions i aquestes assegurances de vida. Vale?
Sí.
No sé si ja estem a temps o no, però hi ha una sèrie de condicions en les que es pot fer aquest traspàs, i aleshores, si hi ha una quantitat, per exemple, que no es vulgui rescatar o que no es necessite immediatament, i que si rescatem de cop hem de pagar una quantitat important, hi ha l'opció de veure si es pot fer aquest traspàs, aquest tipus d'assegurances de vida, perquè aquest tipus d'assegurances de vida paguen igual una renta, o poden pagar una renta, i tenen avantatges fiscals molt més importants que tot el tema del pla de pensions.
Ah, mira.
Aleshores dius, mira, jo hi ha 40.000 euros, per dir alguna cosa, que jo no necessitaré, que m'interessa que passen als meus fills, aleshores veiem com fer aquesta traslació, si és possible, cap a un tipus d'aquest producte, i això, d'alguna manera, jo ja m'oblido, sé que cobraré una renta, però jo quedaré per als meus fills, i els meus fills, quan ho rescaten, estaran quasi exempts de pagar qualsevol cosa, perquè
mira,
això doncs també depèn de l'edat a la que se fa aquesta aportació, aquesta transformació. Ja. Com a més gran ets, més queda exempt de pagament d'impostos, i els teus fills t'ho agrairan.
No és el cas del Francesc, perquè és jove, molt jove el Francesc, té una veu molt jove. O sigui...
No, ja tinc 68, ui, pues, o sigui que no. Doncs
pues molt, molt, molt jove, Francesc. Espero que t'hàgim ajudat una miqueta, t'agraeixo moltíssim.
Un petit incís. Jordi, si jo optem per la... el sistema este de assegurança de vida també n'havien comentat alguna cosa, però nosaltres només tenim una filla única i afortunadament no ens preocupa, diguéssim, el seu futur de cap manera. D'avui per avui no ens preocupa. El que sí jo és que si optem per la renta assegurada, el cas de que jo, diguéssim, posem per cas que moro, i encara pues, queden molts de diners allà. Això passa automàticament a seria als hereus, que seria, d'acord amb el testament, a la meva dona o a les meus fills, o qui sigui, no?
Correcte, sí, sí.
Doncs pues ja està. No entrarem temes d'assegurances de vida, perquè, vull dir, mentre tinguem salut, a gastar els diners, que per això s'ha de treballar.
Sí, senyor. Sí,
molt bé, doncs fa el millor. Fa
molt bé, Francesc. Moltíssimes gràcies. No t'he preguntat d'on ens truques, per cert, Francesc.
Des de Tarragona. Us escolto molt, les coses com siguin. Us estic molt agraït per la vostra preocupació per aclarir un tema i que, bueno, pues que continueu informant de que el senyor Montoro ens preocupa bastant, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Francesc, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Igualment a vosaltres, gràcies, per l'interès.
Una abraçada. Gràcies. Mira, doncs Jordi, això no ho havíem fet mai encara, el consultori, i m'ha agradat molt,
consultori online.
T'ho faré fer més vegades, això.
Va, bueno, si podem estar a l'altura, si no, despatxes.
Jo crec que sí. A més, jo crec que potser, mira, el cas del Francesc, que és el de més gent que ens escolti, potser m'ha aclarit dubtes, que és la nostra...
Sí, i hem parlat d'una cosa també concreta, no?
Exacte.
Que quan parles del pla de pensions són temes molt amplis, que ho vam comentar l'altre dia, i potser això és una cosa que més concreta que no havíem tingut temps d'entrar a fons.
Exacte, mira, doncs aprofito per recordar que si algú més, com ha fet el Francesc, doncs tenen algun dubte que igual el Jordi ens pot resoldre, ens poden fer arribar les preguntes a través del correu electrònic tarragona@cope.es, al Twitter @copetarragona, i si no ens truquen, com va fer el Francesc, al 977-32-60-50. Jo també, és que aquí he après coses, perquè tu ja saps que l'altre dia que vas venir parlàvem de plans de pensions, és un tema que jo desconec, jo a més me'ls ofereixen i jo sempre dic no, i tu em dius que sí, que sí, que sí, que he de pensar en el meu futur, Jordi?
Bueno, jo ho veig des d'un punt de vista financer i com
una manera
d'anar estalviant.
Clar.
Si li preguntes el mateix a una persona que es dedica al tema fiscal, te dirà que no en facis. Per tant, n'hi ha una mica d'opinions per a tot.
Clar, suposo que això també depèn de la situació de cadascú, no? O sigui, de la situació financera de cadascú i dels plans que tinguis, no?
A nivell financer sempre és una manera d'anar estalviant diners, que sempre ho deixen per a última hora, i com els plans de pensions precisament no se poden rescatar, és una manera perfecta d'estalviar, perquè vulgues o no vulgues, allò no es pot treure.
Clar.
Que si ho deixes a raconadet a un altre lloc, quan passa qualsevol cosa, agafes i li fiques en la mà a la caixa.
Clar. O sigui, perquè això és un dubte que jo també, des de que no sé si és llegenda urbana, o dubte que jo he tingut sempre. Si jo ara poso un pla de pensions poso 10.000 euros, posem-hi, jo aquests 10.000 euros no els puc treure encara que els necessiti com l'aire que respiro? O hi ha una penalització?
Abans no. Bueno, n'hi ha diferents tipus de productes. Una seria el pla de pensions, del que estem parlant, el pla de pensions, no es pot traure fins que et jubiles, o, des de fa uns pocs anys, si demostres que tens una situació realment delicada, normalment relacionada amb que estàs a l'atur, de llarga duració, que no tens prestació, etc. Aleshores sí que ho pots traure, però són casos molt, molt especials en què has de demostrar efectivament que estàs en una situació de molta vulnerabilitat. Si no, en principi, no es pot traure fins al dia de la jubilació.
I això que heu comentat, aquest 40% que hi ha d'exempció, no?, a l'hora de tributar, diguéssim, si són plans que has fet abans de 2007.
Sí, correcte. Com aquí anem canviant el tema tributari quasi cada any, aleshores el tractament dels diferents productes d'inversió, productes d'estalvi, va variant al llarg del temps. Aleshores, n'hi havia unes condicions, diguem-ho així, abans del 2007 i ara hi ha unes altres condicions. Igual que abans n'hi havia uns topes anuals que podies ficar als plans de pensions per a tenir dret a desgravació i ara n'hi ha uns altres, això va canviant. Aleshores, actualment, segons quines rentes o segons quins diners que s'han ficat abans de cert any, tenen un descompte especial.
Yeah.
Perquè hem de pensar que quan nosaltres fem una aportació en pla de pensions, a la nostra renta ens compta com si fos un menys sou. És a dir, si tu has cobrat 10.000 euros i has ficat 5.000 euros al pla de pensions, quan tu fas la renta i declares el que has pagat, el que has cobrat, perdó, tu fiques 10.000 de sou, menys 5.000, te queda 5.000, i per tant tributes i pagues per 5.000.
Clar.
És com si t'estiguessis estalviant uns impostos del que tu has cobrat, d'acord? Mm. Aquests impostos no els estàs pagant ara, però te recorden que els has de pagar quan ho has de traure. Aleshores, quan toca rescatar el pla de pensions, llavors se fan comptes. Si diu, a veure, tot això que estàs traient, no has pagat impostos quan tocava, per tant toca ara pagar-ho. Mm. I aleshores la quantitat que traus se suma directament al teu sou d'aquell any, de l'any que t'has jubilat o de l'any següent. Per tant, has de tenir compte, perquè si traus 70.000 o 80 o 90 o 100.000 euros, com li ha passat a molta gent, i ho fiques directament a la teua renta, resulta que saltes al tram màxim i t'apliquen, no?, un impost del 50 i pico per cent, i és el que es queixa molta gent, no?, que ha tret el pla de pensions i l'Estat se li ha quedat la meitat. Per què? Perquè has tret molta quantitat, has saltat de tram fiscal i aleshores t'han aplicat l'impost com a persona rica que eres, que has cobrat 100.000 euros a l'any, no?
Clar, clar.
Aleshores, a l'hora de rescatar això, els diners del pla de pensions, tenir en compte aquest tipus de coses, que em tocarà tributar i, per tant, m'he d'aprofitar de totes les opcions fiscals que hi haguen per a pagar el mínim d'impostos, i una és aquesta. Mm-hmm. Les aportacions que s'han fet abans, crec que era del 2007, que tenen, no se sap molt bé per què, una desgravació fiscal del 40. Aleshores, la meitat, quasi la meitat, ja no pagues res.
Per tant, si està algú que ens escolti en aquesta situació, com era el cas del Francesc, doncs que s'ho mirin, que s'ho mirin de prop, perquè igual els convé, no?
Sí, normalment treure-ho de cop
no és bo.
No és bo, a no ser que et puguis acollir aquesta excepció fiscal. Clar. Que aleshores, bueno, ja solament tributes un 60% i depèn de com te pot sortir a compte.
Que has dit una paraula màgica, has dit renda, que estem en plena campanya de la renda.
Sí,
a més,
ja
jo la vaig fer dissabte.
Jo sempre espero l'últim moment.
Per què?
No ho sé. No sé si està molt bé dir-ho, però
no
m'ho fa el gestor. I els gestors van com per campanyes, no? I ara estan preocupats en l'IVA trimestral dels autònoms de les empreses, després venen l'impost de societats, i aleshores quan me diuen ara estem en plena campanya de renda, que normalment és al final, jo vaig en tots els meus papers...
Tu esperes al 30 de juny.
Quasi.
Doncs
quasi,
no.
Quasi. Normalment me toca pagar, aleshores si ho faig tard, pues ja està.
Estires tot això que tens, no?
Tota aquesta alegria que em dura.
Però bé, aquí el que ens han dit des del Col·legi d'Economistes quan van venir a parlar de la campanya de la renda justament va ser que millor quan abans ho fem,
està
això
clar.
Millor.
Està clar. Jo això he de reconèixer que tu parles molta vegades de peresa. Això és una cosa que a mi me fa molta peresa.
Doncs mira, peresa vaig tenir jo dissabte, que vaig tenir jo els meus pensaments. Una estona, per bé. Però vaig dir, mira, jo si tingués aquí el Jordi ara, el que m'ajudaria a mi entendre el programa aquest Renta Web i totes aquestes coses d'aquest any. Perquè, clar...
Bueno, jo ja et dic, jo ho vaig intentar diversos anys i va haver un moment que el follon que jo tenia allí era tan gran que vaig dir, escolta, paga persones que s'ho passen més bé perquè les hores que tu estàs dedicant aquí no les estàs disfrutant.
Mira, tens tota la raó del món. O sigui, jo aquest any m'ho he fet jo, però m'ho estic pensant, perquè bé, si vostès encara no l'han fet, i també, com sempre, abans de donar clic a l'okay i a presentar-ho i tot això, si tenim qualsevol dubte, consultem-ho, no? Sempre,
no,
això ho diem
clar,
sempre, perquè que no quedin allò flecos...
Hisenda té una cosa molt curiosa, que no deixa, dic que no deixa de ser curiosa, per ficar una paraula, que és que quan tu fiques totes les dades i importes totes les dades i tal, tot el que són els pagaments els tenen molt clars. Tot el que són les deduccions
no
te les fiquen per defecte.
No ho saben.
Que suposo que moltes vegades deuen saber que tens fills perquè els acabes de ficar una pantalla més cap allà que tens fills.
Hi ha moltes coses que no saben...
Quasi totes les deduccions te n'has de recordar tu de ficar-les perquè no surten automàticament al programa.
Curiós, és curiós. Una abraçada a l'Agència Tributària des d'aquí. Per cert, mira, ja que així que allò que el Pisuerga passa per Valladolid, aprofito per dir que he descobert que si ets autònom no tens dret a una cita prèvia.
Ah, vaja.
Perquè et resolguin dubtes de la renda. Això també li agraeixo molt a Hisenda.
Ja ets expert o com va això?
Suposo que deuen pensar que ja ets expert i que és tot molt, molt més fàcil per tu. Així que una abraçada a l'Agència Tributària novament. I si són autònoms i ens escolten i tenen també doncs alguna queixa, jo... Tenen els micròfons oberts, 977-32-60-50. I Jordi, amb això se m'ha anat el temps avui.
però has dit una cosa molt interessant parlant amb el Francesc, que són els actius. Uh-huh. Si tenim una part que d'aquest pla de pensions que comencem a cobrar com a renda fixa i una part continua, no?
Continua variant.
En diversos actius, què et sembla si el proper dia parlem d'actius? Perfecte. Que són
parlem
aquests actius?
D'aquests actius financers que estan allà amagats dins dels plans de pensions normalment.
Vinga, perfecte. Doncs Jordi Andreu, moltíssimes gràcies. Vagi bé.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en accedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
¿Cansado? Necesitas Astenolid. Con solo una toma de Astenolid al día te recuperas enseguida y notas la diferencia. Porque Astenolid funciona.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic de Laboratorios EARN. Tú eliges.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, 35 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona i Ruth avui ens falta el nostre Sibarita.
Ja el trobem a faltar.
El trobem a faltar,
sempre,
però no se'n vagin, no canviïn de canal, que s'acostuma a dir, perquè abans de les dues parlarem amb el Carlos Montagut, que el tenim avui de ruta. Per tant, el que fem ara és parlar de vins. Avui a la carta de vins del programa tenim els del celler Coma d'en Bonet i ens acompanya avui a l'estudi en Pepe Fuster. Pepe, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per la invitació, a tu.
Home, gràcies a tu per venir des de Gandesa, a més, o sigui que s'agraeix bueno, especialment.
És un passeig, és un
sí,
passeig.
Sí, no? Escolta, explica'ns a tots, vaja, com neix la història, la vostra història, la del celler Coma d'en Bonet?
Bueno, pues, a ver, ja, seria una història, vull dir, una mica també ja de família, dels sí. avis, que es dedicaven pues, al món de la viticultura, tenien les seves vinyes, tenien el seu celler a casa, es feien el vi, i llavors pues, ja serà cap a l'any 96, després d'acabar els estudis d'enologia aquí a Tarragona, pues que vam decidir una mica amb un pare, vinga, anem a tornar-ho a intentar aixecar una mica, i vam plantar vinyes noves, i, bueno, i vam arreglar una miqueta el celler vell, i l'any 96 és quan vam començar ja a embotellar una mica les primeres ampolles.
Uh-huh. Ja, perquè llavors treballàveu, com molta gent, evidentment de la zona, potser doncs, te cultivàveu les vinyes per vendre el sí, raïm a altres celles, sí. però no havíeu embotellat mai. Com
no,
tal,
el meu
no?
avi elaborava vi, Adoll, però no? d'aquella molt bé, d'aquella manera que ho ficàvem a dins d'un trull i bueno, sortia el que... lo que volia, i després pues, lo raïm este el portàvem a la cooperativa.
Uh-huh. Per tant, 96, o sigui que acabeu de fer aniversari.
Pues sí.
Important, ara, fa poquet, eh?
Ara els, bueno, sí, des de que vam començar un altre cop en sèrio, diem-ho així, pues sí, uns 20 anys ja fa, sí.
Uh-huh. 20 anys, Déu-n'hi-do, sigui un celler amb història, ja, això ja són paraules majors, eh, Pepe?
Bueno, esperem arribar als 25 i fer
sí,
una segur, gran festa.
Segur que sí, segur que sí, 25 i 30 i molts més. Explica'ns una mica quines són les varietats amb les que treballeu.
Bueno, pues a ver, nosaltres som de la Terra Alta, llavors allí, pues, evidentment, la varietat una miqueta més coneguda o més prestigiosa seria la Garnatxa Blanca. En cas dels vins blancs, també en los negres, la base dels nostres vins seria la Garnatxa Negra. Llavors, pues bueno, és una mica la... La veritat que es té que treballar és la veritat que per la seva tipicitat, per la seva diferenciació, és la que realment pot aportar un valor afegit al nostre celler i a tota la Terra Alta per la seva singularitat, una mica.
Sí, sí, jo l'estava dient abans d'entrar aquestes coses que ens agraden fer a nosaltres, sí. Que hi ha una varietat amb la que feu el cupatge que no l'havia escoltat mínim dintre dels cellers que ens visiten a nosaltres, que és la Vinyoir. No sé,
sí,
és més
francès
o Vinyoir, sí. No sé, jo aquí en la pronúncia...
Sí, és poc habitual, però... no?
Bueno, realment no està molt introduïda, però a nivell internacional és una varietat amb bastant prestigi i amb bastant reconeixement. Llavors, una mica l'explicació de la Vinyoir és... Vam començar doncs, fa els 20 anys gestos, teníem la Garnatxa Blanca, sabíem de les seves virtuts, i sabíem també doncs, que a vegades, doncs, no coixa, però a nivell de nas, a nivell una mica d'aromàtica, doncs, anava una miqueteta més justa, també d'acidesa. Llavors doncs, vam pensar en introduir alguna varietat que es pogués adaptar, sobretot bé, al nostre terreny, i que el vi, en un aport entre un 10, un 15, un 20, un 30%, pogués, diguem-ho així, millorar una miqueteta la garnatxa.
Bueno, si al final has de portar aquesta personalitat, aquesta diferenciació a l'ampolla, no? Perquè és el que tu dius, la garnatxa, evidentment, és el buc insígnia de la Terra Alta, però aquí ja hem d'entrar...
Sí, diríem
a crear
sempre
diferents
que,
personalitats,
sí,
no?
Són uns vins una mica matisats, és a dir, no marxem de vins en un cupatge molt important de garnatxa blanca, però li donem este toquet de, en el nostre cas del Vinyoir, doncs, per acabar de matisar una mica l'ovial al nostre gust, també, una mica.
Parlem de vins, mira, que ens has portat a mestres, ara penjarem la foto al Twitter, ens has portat tres prohoms, però dos d'aquests tres són novetat d'enguany, a més.
Sí.
Que ens agrada una novetat, Pepe.
Sí. Ai.
Oh, sí.
Ai, moltíssim.
Quins són, a veure, el prohoms?
Bueno, han portat, a nivell de blancs, han portat un vi clàssic que ja tenim al celler, el vam començar a embotellar el 2003, seria el prohom blanc, és un vi que el fem en garnatxa blanca i Vinyoir que comentàvem, un 30% de Vinyoir. És un vi que, bueno, que ja el tenim bastant assentat dintre de que són els vins de Catalunya. I ara, aquest any, després d'un parell d'anys una mica de jugar, han volgut traure una mica el germà gran del sí. Prom clàssic que tenim nosaltres, que seria el Prom Experiente.
Ah, aquí és diferent, eh?
Ja, més cos, no?
Sí,
o
sí.
Què?
Bueno, aquí busquem aproximadament el mateix cupatge, la mateixa mescla, garnatxa Vinyoir, però un 25% del vi lo tenim 6 mesos en barrica nova de roure francès de 500 litros. Llavors busquem aquí una miqueteta més de complexitat, una miqueteta més d'estructura, però guardant sobretot les aromes primàries del vi. Val? Vull dir que la fusta, l'aport de la fusta sigui per integrar-ho tot una mica més, però que no se mengi el vi.
Clar, per tant, com tu dius, no? El germà gran, una mica
sí.
Aquest prom,
sí.
Però també tenim blanc i negre, eh?
Sí,
prom de germans grans, la família ha crescut bastant.
Sí, i en el cas del negre pues, seria el mateix, també un vi negre en base de garnatxa negra, una mica de carinyena, una mica de cabernet i de sirà, 10 mesos també en barrica nova de roure francès, i també l'hem embotellat ara. Este negre és de la collita 2015.
Per tant, o sigui, novetat, aquests els trobem ara mateix.
Ara els comencem
no?
A veure, encara no els hem començat gairebé a distribuir.
Ui,
ara
o sigui,
els
primícia total, això.
Sí, podríem dir que sí, hem
ja
aprofitat avui per a diu.
Ja ens has guanyat, Pepe, ja ens has guanyat, ja ens tenies guanyades, però ara encara més. Tenim aquests dos germans grans, aquests prohoms, però també ens has portat un prohom jove, un blanc jove, no?
Sí. Sí, sí, sí. Un blanc jove, que també hi ha la línia del negre jove.
Sí.
També, com comentat, garnatxa, sirà cabernet, la garnatxa sense barrica, un aport al sirà i al cabernet de barrica per fer un vi pues, també una mica més estructurat. Seria el prom bàsic, diguem-ho així.
Però no només feu els proms, sinó que també tenim el Dardell.
El Dardell, sí.
Quina diferència hi ha entre el prom i el Dardell vostre?
A veure, el Dardell va ser la primera marca que vam començar nosaltres l'any 96. Llavors, els Dardells sol juguem en vins joves de l'any. En el cas del negre, juguem en la garnatxa i el sirà, busquem un vi que sigui fàcil, un vi alegre, un vi fresc, per a un consum pues, dintre del mateix any, es podrien dir. I llavors el Dardell blanc pues, també és un vi jove fresc en el que l'aport del Vinyoir és més petit, sol juguem en un 10%. És una mica la diferència.
Perquè estava jo investigant i és bàsicament garnatxa blanca, no?
Sí.
Un 90%, no?
90-10, sí.
90-10. Ruth.
Sí, sí, no, que a més ha estat premiat, eh? Ha tingut la medalla d'or, no? Aquest, el blanc, el
sí,
Dardell blanc.
Sí, el prom, sí. Bueno, el Rei Blanc, ara, del Rei Blanc, la setmana passada van fer el concurs de la revista francesa Gilbert Gallard i van donar un, sí, una medalla d'or.
L'altre dia teníem aquí també els companys de Nulles, de Dernats, també amb una medalla d'or al seu cap. Sí, sí. Tenim uns cellers aquí a casa que no en som conscients, no?
Home, realment, quantitat i qualitat és el que trobem a la província de Tarragona a nivell de cellers de vi. Vull dir, potser estaríem, potser no, segur que estem a la província més important de vi d'Espanya, crec jo.
Probablement.
Sí, sí, més en Garnatxa, que Garnatxa, que representa al final a nivell mundial, no? Sí. Representa molt el Garnatxa Blanca,
Garnatxa la Blanca, sí.
La tenim aquí a la Terra Alta, la majoria, no?
És una mica el que diem, doncs, entre un 33, un 40% de la Garnatxa, de la producció mundial, la tenim a la Terra Alta.
Quina producció teniu al celler?
A veure, nosaltres som un celler petit, mitjat, tenim 27 hectàrees de vinyes pròpies, tot en cultiu ecològic. Tot el raïm que produïm és ecològic, els vins també estan tots certificats com ecològics, i llavors tenim una producció sobre unes 100.000 ampolles anuals al 2016.
100.000 ampolles. I d'aquestes, a mi sempre m'agrada preguntar, d'aquestes 100.000 ampolles, quan es queda a casa i quan exporteu més enllà de les fronteres?
Gràcies. Una mica gràcies a la feina de tots, cada vegada la proporció del vi que podem vendre a Catalunya va augmentant. Val? Fa un parell d'anys teníem una proporció d'un 70% al mercat exterior, un 30% al mercat interior. Era difícil, a vegades anaves a Tarragona, anaves a Barcelona i Terra Alta, I ara, en uns anys, en el treball de tots els cellers, s'ha aconseguit una mica que distribuïdors, restaurants, ja tenen una mica l'obligació de tenir un o dos Terra Altes a les seues cartes o a les seues llistes.
Suposo que, evidentment, això és proporcional, no? Que el nivell, la qualitat dels vins ha pujat i que també els consumidors cada vegada, per sort, no? Demanem més també els vins, potser, de casa, no? I ens agrada provar el que tenim...
Sí, evidentment. Però, si el producte no acompanya, no hi ha una repetició.
No, clar. Això sí, ha de ser bo.
Llavors, és una mica el que explico sempre. La Terra Alta hem tingut la sort o la desgràcia que hem començat de molt avall. I això ens ha ajudat també a formar-nos, a poder anar experimentant, a poder treballar, i vull dir, per intentar despegar, a lo millor d'aquí 10, 15 anys, 20 anys, recollirem els fruits, vull dir, és el que es tracta, no? És un camí a llarg plaç.
Clar, ja n'esteu recollint, no?, de bons fruits, sí, en el vostre cas també. Important això també que has dit, ja teniu la certificació també ecològica, que això també és una cosa que cada vegada
més cellers... Sí, és un valor afegit més, sí.
Exacte, sí. I al final, vosaltres compreu raïm, algú altre, o tot el vostre raïm se'n va al vostre...
Un 95% és producció pròpia.
És vostre, per tant, controleu tot, des de, no? Sí. El primer pas a la terra fins a l'embotellament.
Tot el procés, que cada any és el mateix procés, exactament, podes, brost de la vinya, tractaments, pam, 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 tots els anys és el mateix, però completament diferent. És a dir, cada any te trobes en coses diferents i noves. Llavors, una mica la idea és que dius, jolín, no acabo de conèixer res, tot és nou.
Bueno, això sempre ho diu el Carlos, que segur que li sap molt greu no estar aquí, parlant de Terra Alta i de Garnatxes, però ell sempre ens diu, no?, que avorrit és aquells vins que saps que sempre serà igual, no?, anyada rere anyada, no? Aquí has de, cada any, no?, la feina vostra també és d'experimentar, i això que dius, mira, aquest any amb aquests nous proms, amb aquests germans grans, portàveu temps ja experimentant,
sí,
no?
Sí, bueno, claro... També, per treure un nou vi al mercat, has de tindre una mica de seguretat, també. No? Llavors, almenys conèixer el producte, les varietats, les mescles, una mica, jugat un risc, però que sigui assumible, també, una mica.
Per tant, tenim aquestes dues novetats. T'anava a preguntar si teníeu nou vins a la vista, però ja els tenim aquí, a la vista nostra, ara mateix, no? Sí. O hi ha alguna cosa més en projecte?
Bueno, algun monovarietal, alguna vinificació una mica, també algun rosat, també voldríem treure algun rosat, potser l'any que ve.
Doncs mira, et volem aquí perquè aquí, Pepe, som de la Lliga de Defensa del Vi Rosat, en aquest programa, quan el tinguis... Ens el vens a presentar, què et sembla?
S'ha de fer difusió del vi rosat, vull dir, és un vi que ara comença a estar una mica de moda.
Doncs nosaltres intentem, de veritat, que posem el nostre...
I a més està de moda, si és que el rosa ja està de moda.
Està de moda, però a més hi ha rosats boníssims, realment, no? Jo crec que els tenim allà una mica denostats.
Sí, o poca cultura al moment de tastar vins, però bueno... A poc a poc aniran agafant més protagonisme.
Aniran fent-se un lloc. Doncs nosaltres, els vins que recomanem avui són els del celler Coma d'en Bonet. Aquest prohom els han de tastar, o el d'Ardell, no? Però avui que tenim aquests nous prohoms, home, que els provin, no? Aquests germans grans, a veure què tal. Home, sí. On els trobem, per cert, els vostres vins? Podem comprar online?
Bueno, també de proximitat. Aquí a Camp de Tarragona doncs podríem parlar... Aquí al celler de Pallol, els germans de... A Tarragona també els licors Jové.
Molt bé.
Els licors Jové també els tenen allí. I vull dir, una mica doncs, són les exclusives Sardà, una mica... Bueno, són els nostres distribuïdors aquí al Camp de Tarragona. I vull dir, doncs, és fàcil. Esperem que sigui fàcil trobar-los cada dia més.
Doncs esperem que sí. Si no, els dic que el web és www.dardell.es. Allà tenen més dades, també el telèfon, per si volguessin. Suposo que també es poden comprar directament al celler, no? O sigui que... Doncs la nostra recomanació són els prohom avui i necessito que em recomanis un vi, Pepe, per convidar-los la setmana que ve.
A veure, seguint una mica... Vins en tipicitat especial, doncs us podríem recomanar un vi d'aquí del Camp de Tarragona.
Molt bé.
D'una varietat també diferent, diguem-ho així, que és la Cartoixà, d'un celler de la Nou de Gallà, que és celler Nou Mes. Vull dir, són uns vins també en personalitat i una mica d'estructura. També són vins ecològics i també treballen sense... Busquen una mica el vi natural, vins sense sulfits, una mica també noves tendències que surten ara.
Mm-hmm. Perfecte, doncs escolta, haurem d'estar molt atents. Nosaltres, la Ruta i jo, sempre fem cas als experts, que sou vosaltres, sí. O sigui que vi apuntat. Pepe, ha estat un plaer, torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos i per fer difondre la cultura del vi.
Un plaer, gràcies.
Molt bé.
Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
El Sibarita.
Vinga, continuem, Ruth. Avui tenim una nova edició del Sibarita On Tour.
On Tour, sí. A nosaltres això de que siguin enviats especials ens agrada molt.
Ens agrada molt a nosaltres i a ells també. Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Perdona, dis-me.
Com estàs, dic? Estàs als Guiamets, no?
Nosaltres sempre estem bé. Avui almenys ho procurava estar bé. Sí, estem als Guiamets. Avui hem vingut de visitar el celler a la placeta. De la veu Montsant, i no res, una visita que teníem que fer, una visita pendent que teníem, i aquí estem.
Molt bé. Escolta, aquí al celler, la placeta, jo no el conec, però creus que un dia igual els hauries de portar o què? Tenim novetats interessants?
Sí, hi ha coses interessants aquí dalt, i tant. Tranquil·la, que ja els farem baixar.
Molt bé, així m'agrada. Però la qüestió és que tu estàs aquí fent feina, evidentment, per portar el bo i millor cap a l'Orangeta al carrer d'en Vilà, a número 2 de Reus. Però és que avui, Carlos, tenim els Premis Binari. Avui es posa nota als vermuts catalans aquí a Reus, no podia ser d'una altra manera, i s'està fent, de fet, aquesta hora s'està fent o està a punt d'acabar el tast de professionals a cegues.
Ui.
Atenció. Llavors, jo vull que tu em diguis com a professional i com a sommelier que ets, quines coses tenen en compte en un tast a cegues d'aquest estil?
Mira, Bueno, primer que tot, jo tas de vermuts no n'he fet. Bueno, sí que n'he fet, però no...
A nivell particular, no?
Sí, sí, no he participat mai així a nivell professional en tas de vermuts, no? Però, bueno, més o menys el que s'avalua és el mateix que el vi, no? L'aroma, el color, l'aroma i després el pas de boca, no? Vull dir, amb el color, pues, normalment, pues, bueno, si són vermuts que són més jovens, que no tenen maceració, no tenen, diguéssim, com a criances més llargues, doncs són colors més vius, més d'això. I després, normalment, amb els tenen més criances més llargues, doncs els colors canvien, no? Són colors més caoba, potser punts més ataronjats, no? Després, amb el tema dels aromes, doncs els botànics. Hem de recordar que el vermut s'elabora doncs, amb plantes, amb arrels, amb certs botànics, que aquests doncs, donen, aporten els aromes, no? I cada elaborador de vermut pues, n'hi fa servir uns o uns altres. I després, pues, el pas de boca als vins, no? L'entrada, normalment, si són més dolços, si són algo més secs, amb els finals més llargs, més potents en boca, més àgils, bueno, una miqueta pues, com els vins, no?
Mm-hmm. Ruth? Sí, sí. No, que és el que més es puntua, sobretot, es puntuen aquestes tres premisses, però suposo que hi haurà, pues, que sigui més aromàtic, potser, que és el que ens deies, o que tingui un color més intens, o...
Pues si vols que et digui la veritat, no et sabria dir ara exactament el que es puntua més. Suposo que t'ho dic pel que he sentit, eh? Mira, dic, no he assistit mai a un tast així d'aquestes característiques amb el tema del vermut. No he tingut la sort, de moment, d'assistir o de fer una nota de cata així amb el tema dels vermuts.
Per favor, els dels Premis Binari, que convidin el Carlos ja.
Clar,
el Carlos,
sí, exacte. Sí, hem de fer aquí...
Però no sé, suposo que diu un amo... La part aromàtica, i diu influir molt la part aromàtica i sobretot la part gustativa. Suposo que diuen ser els condicionants més grans que diuen haver pues, a l'hora d'avaluar la nota d'un vermut.
Avui sabrem, dijous sabrem, sí, qui és el guanyador en aquest cas. Jo no sé, Carlos, si tu darrerament, perquè aquí que estem en terra de vermut, n'hi ha molts on triar, però és veritat que l'altre dia, per exemple, en veia un que es fa a Vilanova i la Geltrú. També ara vermuts se'n fan a molts llocs, no?
Sí, home, ara estem en una moda de vermutera, no?
Sí. Vull
dir, realment s'elaboren vermuts a arreu de Catalunya i també, val a dir, arreu d'Espanya. Perquè cada vegada hi ha empreses que potser no elaboraven vermuts i ara fan el seu vermut i cada vegada és més habitual trobar molts vermuts. Realment ara és la línia de vermuts que hi ha al mercat, és espectacular.
Tenim alguna nova incorporació a l'Orangeet pel que fa a vermuts, per exemple, perquè en teniu una bona selecció, eh? Vull dir, teniu un triar si anem a l'Orangeet.
Ara mateix, el que haguéssim introduït fa poc, doncs ara mateix, potser l'últim que hem introduït és el de Capçanes, el vermut de Capçanes, l'últim que es va introduir. I és el, bueno, és l'última, però ja fa dies, eh? Vull dir, amb el tema dels vermuts és que Reus, la gent de Reus és molt de Reus, eh?
Clar, sí, que hem de dir nosaltres.
Els de Reus...
Ja li surt, noi.
Ja surt la vena, ja.
I escolta, com és aquest vermut de Capçanes? A veure, que jo tinc curiositat.
Pues està molt xulo, la veritat està molt xulo. Té un perfil aromàtic bastant clar. Mira, jo el que trobo una miqueta així de diferència amb el tema dels vermuts és quan agafes algun vermut de cooperatives d'aquí, no?
Sí.
Sobretot el de la cooperativa del Marroig, el de la cooperativa de Capçanes, el de la cooperativa de Falset, que va poc temps i vam parlar.
Sí, és veritat, el blanc.
Els trobo més aromàtics i els solgo trobar també més intensos amb boca. Vull dir, són vermuts que no sé, a vegades amb certs vermuts potser de tirades més llargues i d'això, pues, els trobo més personals, per dir-ho d'alguna manera, més intensos en tot, aromàticament i gustativament també.
Doncs escolta, s'haurà de provar, aquest vermut de Capçanes.
Els hem d'anar provant tots.
Ai, Déu meu, com acabarem.
Escolta, deixem continuar la feina als Guiamets, però estarem molt pendents d'aquestes notes que es posen als vermuts i ho comentem dilluns vinent, d'acord, Carlos? A veure si hi ha sorpreses.
Perfecte, quedem així.
Una abraçada, gràcies.
Igualment.
Adéu.
Vols descobrir el món de la nàutica? Vine a la 10a Fira Marítima de la Costa Daurada, de l'11 al 14 de maig, i gaudeix de tota mena d'activitats nàutiques en família. T'obrim les portes al mar. Recorda, el cap de setmana, de l'11 al 14 de maig, el teu lloc és a la Fira Marítima de la Costa Daurada, a Cambrils. T'hi esperem!
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I entre els anuncis apareixem nosaltres per acomiadar. Sí, sí. No, avui quin munt de publicitat.
Sí, estàvem desesperades.
Estàvem desesperades ja, però bé, que dèiem, no ens donarà temps a dir adéu, però sí, ens dona temps. Avui hem parlat de moltíssimes coses al programa, eh? Circ, hem parlat d'una nova hamburgueseria a la ciutat de Tarragona, a la capital, que l'haurem d'anar a tastar. Hem parlat d'avui, mira, hem fet consultori amb el Jordi Andreu, o sigui que si tenen preguntes sobre temes d'economia i de plans de pensions, 907-32-60-50, i jo els hi trasllado el proper dia. I hem parlat de vins, com no, de vermut, completo.
Sí, sí, rodó al
tanquem
dia.
Tanquem la paradeta,
sí,
o què?
Sí, sí, tanquem. Ara anem, podem escoltar la ràdio mentre es prenem el sol, perquè fa això. Un dia fantàstic.
Fa bon dia. Per tant, nosaltres els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Pinganillo, aquí, auricular, i a passejar i a gaudir del bon dia que fa.
Això mateix, a sortir.
I nosaltres tornarem demà, a les 12:20. Gràcies, Ruth.
Fins demà.
Gràcies a vostès també per haver-nos acompanyat un dia més. Acabin de passar. Bon dilluns. Gràcies.